Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El Ministeri de Consum ha sancionat amb més de 150 milions d'euros 4 aerolínies de low cost per cobrar equipatges de cabina als passatgers, obligar-los a imprimir els bitllets i altres pràctiques abusives. Segons avança la SER, les aerolínies afectades són 4, Volotea, Vueling, Ryanair i EasyJet. Fons del Ministeri han confirmat a Ràdio Estel que després de rebre les denúncies de les organitzacions de consumidors, el govern espanyol també va investigar pràctiques que es podien considerar abusives, com el cobrament del suplement per la reserva de seients contigus per acompanyar menors i dependents, falta de transparència en la informació precontractual sobre el preu final d'un servei o no permetre tampoc pagar en metàl·lic a l'aeroport. I des de FACUA ja han reaccionat a aquesta notícia, confien que la sanció milionària marqui un precedent. És el secretari general de l'organització, Gerard Hernández, en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel.
Doncs, per una vegada, doncs, les autoritats han complert amb la seva obligació, no?, de perseguir i sancionar les infraccions que es denuncien per part dels consumidors. En aquest cas, doncs, és una notícia molt positiva, de considerable, no?, considerable, d'un import elevat, perquè realment sigui dissuasòria, no?, i acabem amb aquestes pràctiques del sector. Esperem que això sigui, doncs, faci canviar a aquestes companyies i deixin d'aplicar, com deia, aquestes males pràctiques, aquestes pràctiques que s'han sigut declarades abusives i, per tant, no un punt d'inflexió.
Les aerolínies ara tenen dret a presentar un recurs d'alçada davant del Ministeri de Consum i, un cop esgotada la via administrativa, ja poder recórrer als tribunals. I més qüestions. El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, ha carregat contra els partits polítics per la falta d'acord per tirar endavant els pressupostos d'aquest any. Sala critica que línies vermelles com el Hard Rock hagin bloquejat el que considera un dels pressupostos més socials. Declaracions a Ràdio Estel.
I cadascú va amb el seu argument de dir no, és que clar, allò, és que no vull donar noms, no? Però aquest tema era fonamental, sí, tan fonamental. Després, quan hagis perdut la possibilitat de poder incidir políticament, allò ja no serà fonamental. I ara mateix ja deixen de ser fonamentals temes que s'havien posat com a línia verda, vermella, i que al final ha comportat anar tothom a eleccions i ara tenim mesos aturats. No? Això, perdoneu, no ens ho podem permetre, no s'ho poden permetre. El recordo pensar abans.
Sala també ha lamentat el fet que les eleccions catalanes hagin aturat lleis i mesures socials i ha avisat que els col·lectius vulnerables no poden esperar. De fet, ha recordat que la pobresa s'està cronificant i les entitats socials com Càritas ja estan al límit. I més qüestions, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, critica que la llei d'amnistia no s'hagi publicat encara al butlletí oficial de l'Estat i reclami que es faci abans de les eleccions europees. Demana que no s'ajorni aquest procés perquè entén que un cop estigui publicada, les persones que afronten causes relacionades amb el procés ja poden tornar immediatament a Catalunya. Declaracions a
Pero yo creo que la pregunta es por qué el gobierno está reteniendo una decisión legislativa y en lugar de llevársela inmediatamente al rey para que la sancione, la mantiene en un cajón.
La previsió és que la llei es publiqui la setmana que ve al butlletí oficial de les Corts Espanyoles i uns dies després es faci definitivament al BOE. I tot plegat el mateix dia en què el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, es reuneix avui amb fiscals del Suprem de Catalunya per unificar criteris sobre la llei. García Ortiz vol coordinar l'actuació dels fiscals en tots els ordres jurisdiccionals i en totes les instàncies, en les desenes de processos que estan relacionats precisament amb el procés independentista. I és que fins ara els 4 fiscals del judici i del procés havien traslladat al fiscal general de l'Estat que rebutjarien amnistiar Carles Puigdemont pel delicte de malversació. També s'havien mostrat contraris a aixecar les ordres de detenció per tots els encausats per l'1 d'octubre. Ara són les 11:04. Plana esportiva en motor. Tret de sortir del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, els pilots ja entrenen al circuit de Mugello en una sessió de lliures que tot just acaba de començar. Un Gran Premi on totes les mirades estaran un cop més posades sobre Marc Márquez, que encadena 3 podis consecutius al Mundial. El de Cervera sembla haver deixat enrere la mala ratxa de les primeres curses, on en diverses proves es va quedar sense puntuar i a les darreres tres carreres ha estat segon a Jerez i a França, i tercer en el cas de Catalunya, això el cap de setmana passat. El pilot català ha estat clar en la prèvia sobre el seu futur després que les últimes notícies apuntin que Ducati es decantarà per Jorge Martín.
No voy a cambiar de un equipo satélite a otro. Evidentemente la opción de ir a Gresini el año pasado, y me estoy encontrando muy bien y muy cómodo y están saliendo los resultados, era una situación muy crítica en mi carrera deportiva, pero ahora pues me estoy viendo competitivo y mi objetivo es intentar estar en un equipo de fábrica.
Doncs amb les declaracions de Marc Márquez acabem. Més notícies a les 12. Recordin que poden seguir connectats també a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Ara els deixem amb Joan Trias i l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La caravana, un programa sobre rodes. La Tupinada, amb Judit Casellas.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 11 del matí. Seguim amb Judit Casellas, la cap de política de la casa, aquí a l'estudi per repassar les relliscades dels polítics d'aquesta setmana. No sé per on vols començar avui, perquè, clar, hi ha de tot, eh?
Hi ha de tot, sí. Però no podia començar aquesta secció, Joan, sense parlar del moment. Alexia Putellas.
Ui.
I Jaume Collboni.
Ui.
Mi tesoro. El mio tesoro.
Declaracions fortes de Jaume Collboni.
Sí, sí, una mica aquesta va ser la reacció de Jaume Collboni tirant la camiseta a Alexia Putellas.
Sí,
es va disculpar, va fer un tuit que deia que el protagonisme d'aquell dia havia de ser per Alexia Putellas i que no...
Jo diria que no se'n va donar.
Jo també aposto per això. Jo crec que simplement, o sigui, era un moment així una mica
que
com...
No
estava
bé...
per moltes coses, sí. No sé què, i no se'n va donar. I, de fet... El que penso que ell tenia moltes ganes era com d'agafar la camiseta i lluir-la així amb les dues mans,
sí.
I d'ensenyar-la de cara al públic,
exacte.
Dient, ei, que bé, no?, el Barça, visca el Barça.
Posava Collboni.
Sí, a més posava Collboni. Sí, va. Sí, penso que ben bé va ser un error així com de ben bé de que no te n'adones i ja està. Estan bé les disculpes? Sí, però és veritat que potser m'han semblat un pèl innecessàries tampoc, però haver dit... Potser disculpa com a tal no calia, no? Perquè després desprestigies potser un pèl la paraula disculpa.
Suposo que tenia la pretensió de frenar el rebombori.
Sí, jo també ho penso.
I ho va fer.
I també és veritat que era una manera de dir-li a les jugadores del Barça, ei, que en cap moment us volia robar protagonisme i ja està, i tanquem el tema i no li donem més voltes a una cosa que realment va ser un fet puntual i ja està.
Com de Casellas a Putellas, eh?
Sí, no hi ha res. A veure si seria la millor periodista del món, Joan,
sisplau,
també, ara.
Hòstia,
tant de bo. Més enllà d'això, et porto els típics errors de pronúncia, Joan, que ja saps que de tant parlar, sempre hi ha qui s'ennuega una mica quan parla.
Podria dir-me, per favor, a quins interessos responen?
Interessos. Però és una mica allò, interessos responen.
Sí.
També hi ha els típics errors, ja ho saps, Joan, de càrrecs.
Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno.
Presidenta del gobierno,
presidenta,
¿eh?
Del gobierno. Li diu presidenta del gobierno a la dona de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez.
No existeix aquí, però vaja, seria el paper de primera dama. Que jo crec que a Espanya cal institucionalitzar aquest paper.
Sí?
Sí. Sí. Sí, perquè si no queda en el llim. Queda en el llim i ningú sap ben bé quin paper ha d'agafar la dona o el marit del president, quan per fi tinguem presidenta, que ja aniria tocant, també t'ho dic. Clar, tenim des de president, des de dones, de presidents, com Ana Botella, que van agafar un protagonisme absolut,
sí, sí.
A dones com la dona Rodríguez Zapatero, que gairebé no sabem ni qui és.
És que jo tinc dubtes amb això, Joan, perquè penso que la dona o l'home del president en funció no hauria d'entrar a l'esfera política. o pública. O sigui, penso que tu individualment has decidit optar si a ser president del govern i t'has ajuntat a una persona perquè l'estimaves, però per què aquesta persona de cop ha d'entrar públicament també en els actes?
Doncs si no hi ha d'estar... És a dir, jo no...
Però clar, és molt complicat perquè innegablement saps qui és.
Clar, jo no dic ni que sí ni que no, però que estigui regulat.
Ja, també aviam, pot ser l'opció del mateix president, no?, de decidir què s'anava a fer d'aquesta figura... No ho sé, tinc dubtes, eh? Hi donaré alguna volta perquè...
Sisplau.
Perquè... ja ho comentarem quan tornem a fer una secció com
la... Sí, com sigui, presidenta no en tenim.
No en tenim. Esperem tenir-ne algun dia, però ara, de moment no en tenim. Més temes, Joan, perquè entre els diputats n'hi ha un que és molt fan de Taylor Swift.
Home.
Que és Óscar Puente.
Sí. Swifter.
Hombre, eso ya lo sabe toda España, ¿no?
¿Canción preferida?
I knew you were trouble.
A veure, Joan, potser sí que va tenir una mica de raó Joan Ignasi Elena quan va dir que Óscar Puente era una mica el cunyat del govern espanyol.
O sigui, el senyor Puente, mira. Que s'ha convertit doncs, amb el cunyat del govern espanyol.
Sí, sí.
Sí, potser no tant amb lo de Taylor Swift, perquè al final això no és tant de cunyat.
És graciós, sí.
És graciós i crec que és una picada d'ullet cap al públic més jove.
Sí.
Però... Sí que crec que va tenir un moment de cunyat quan li va dir a Milei que semblava que n'és drogat.
Mira, per exemple...
O sigui, aquí va ser una relliscada forta.
Poc se n'ha parlat, trobo. Se n'ha parlat molt de les declaracions de Milei. Però, clar, qui inicia tota aquella batalla dialèctica és Óscar Puente.
És Óscar Puente, totalment.
Clar, amic, si no vols pols...
No el busquis. I qui s'ha d'empassar les paraules és el PSOE, perquè Junts... ha fet aquest vídeo per recordar-li que sempre havien dit que no a l'amnistia i finalment hi ha hagut amnistia.
No es algo futurible. El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido.
Ni amnistía ni nada de eso.
No han tenido amnistía. No la habrá primero por convicción personal y política.
Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
Ni referéndum de autodeterminación ni amnistía.
Ay, perdona, pero ahí con el Partit Popular... Quan Núñez Feijóo comença amb el seu discurs dient que el PSOE havia negat categòricament l'amnistia durant la campanya electoral i que, segons la seva opinió...
S'han de convocar eleccions.
S'han de convocar eleccions on es posi el programa electoral que hi va l'amnistia. Escolti'm, una mica de raó...
Raó no li falta. Raó no li falta, totalment. Totalment. I aquest vídeo de Junts per Catalunya és molt clar.
Sí,
realment les declaracions eren intactes. No a l'amnistia, no a l'amnistia.
Jo recordava molt les declaracions de Salvador Illa. Amb molt. Aquell lo repito.
Sí. És com més ho deia amb un to dur. Vull dir que no. I sí que és cert que ara els independentistes s'agafen amb aquest fet, no, de dir sempre deien que no a l'amnistia, hi ha hagut amnistia, sempre diuen no, sempre han dit que no al referèndum, ara no hi haurà referèndum.
Sí, és així.
Jo aquí no ho tinc tan clar, si hi haurà referèndum, Joan, jo ara mateix, o sigui, ho veig molt poc viable, la veritat, o sigui, no...
Molt lluny.
Jo ara no posaria pas la mà al foc per dir que hi haurà un referèndum, ni molt menys, i crec que ni ells mateixos la posarien.
I menys amb com de paivagat ens ho deies abans, eh?
Sí, aquest moviment independentista, vull dir que no s'ha de mirar només al carrer per saber-ho. I ja per acabar, Joan, una mica d'Antonio Recio, de la que se avecina.
Soy un morazo, morazo, eso, nena de pufo, la dejo el cabrón.
Perquè Lluís Llach fa anys que no pagava la quota de l'Assemblea, no la pagava des del 2014 i va decidir presentar-se a la presidència de l'entitat.
Ole tu!
A veure, Joan,
bèstia, això, eh?
Més enllà de si es va respectar o no es va respectar el Parlament... A mi em faria vergonya presentar-me com a candidata d'una entitat de la qual fa anys que no em pago la quota. O sigui, és que em faria molta vergonya, de debò.
Jo vaig dir ahir que a Lluís Llach no li fa vergonya, li fa vergonya.
Doncs sí, Joan, doncs sí.
Faré
doncs
una mica això.
Jo faig una reflexió final i ja està.
Jo, perdona, per posar un apunt, Lluís Llach una mica de vergonyeta aliena. Sí, estem d'acord, sí, completament. Ara, el que està passant a l'ANC, de nou...
Sí.
Perquè això ja va de temps antic, quan Antonio Baños es va presentar també a la presidència de l'ANC i es van recomptar els vots i va passar una cosa molt estranya allà, i això ha tornat a passar...
No.
S'ho facin mirar,
sí, una mica sí. No, si a més no estan ni al dia de qui paga i qui no paga l'entitat. Clar, així, ja, així, si és que ja no estàs ni al dia dels comptes. Jo faig una última reflexió, i és per totes aquelles persones que pagueu el DIR i que no hi aneu, que sempre són moltes, perquè jo tinc moltes amigues que paguen religiosament la quota del DIR i no hi van i des de fa anys.
Clar.
Jo dic que tranquil·les, que us podeu donar de baixa, perquè igualment podreu optar a algun càrrec directiu. Així que tranquil·les, sí, deixeu de pagar, que no val la pena gastar diners d'aquesta manera, si després saps que, doncs sí, et podràs presentar a un càrrec directiu del gimnàs.
Ai, Déu meu, com està el pati. Judit Casellas, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A tu, Joan.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és, bàsicament, un todos contra todos. No? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present, amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
L'home veritablement feliç no riu.
Això són xorrades. Hem de riure, sempre, encara que no en tinguem ganes. El riure modifica les zones cerebrals. Li diu al nostre cervell que tot està bé, que no hi ha perill. Si rius, el tigre no ataca. Riure cura. S'ha de riure!
Aquest tio d'aquí, eh? Aquest tio d'aquí ets tu. Aquest tio és que ets més tu que tu.
Això que heu escoltat són només uns segons de l'obra de teatre El Tigre, que es va estrenar aquest dimecres a l'Espai Texas de Barcelona després d'una exitosa gira per tot Catalunya. De què va El Tigre? Doncs bé, és una obra que posa sobre la taula la por a la infelicitat. Una por que tenim tots i que és com un tigre, sempre està a la white i a punt per atacar-nos. Però ens servirien els consells d'un gurú expert en tècniques de creixement personal per fer desaparèixer aquest tigre? Segurament no hi hagi un manual d'instruccions, però una bona opció, potser, és no pensar-hi gaire i, sobretot, gaudir-ne de l'experiència a l'Espai Texas. Això és només una pinzellada i molt per sobre del que trobareu al Texas si aneu a veure aquest muntatge meravellós que ha escrit i dirigit el gran Ramon Madaula i que protagonitzen Mercè Martínez i David Olivares. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar precisament a Ramon Madaula. Ramon, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mercè Martínez, què tal? Molt bon dia. El primer que té d'agrair, això ja és una qüestió personal, no té res a veure, de seguida entrem a l'obra, eh? Però és que el meu pare era un gran fan d'aquesta peça de música clàssica i em va emocionar tant escoltar-la, però tant. Per què vas pensar una peça com aquesta?
Bueno, perquè el personatge és trompista de l'OBC de Barcelona i és el dia de Cap d'Any que fan el concert de valsos i aquest és el més mainstream, diguem-ne. I a més que és un vals que és molt conegut, però és molt desconegut alhora, perquè la gent coneix La tornada fàcil, però si l'escoltes bé és llarguíssim.
Sí.
I té moments molt, molt, molt bonics que vaig descobrir jo ara i que també ajudaven molt a introduir la peça i a fer les transicions i això.
Dit això, va, ara sí. Volia començar aquesta xerrada, jo crec que indubtablement preguntar... Mercè, tu ets feliç?
Depèn del dia, depèn del moment, com tothom, no? Sí, sí, sóc mitjanament feliç. Mitjanament feliç. I ara que estic fent aquesta obra, encara més.
Què és la felicitat?
Què és la felicitat? Això és molt llarg. Això és molt llarg d'explicar.
Tant
és la
com
felicitat?
Una obra de teatre, eh?
Sí. Jo crec una mica... la felicitat és estar, per mi, una mica en pau. Una mica en pau amb tot. Sense grans espavientos, eh? Una mica en pau econòmicament, una mica en pau en l'amor, molt en pau amb la salut. Està bé, està tranquil. Això per mi és la felicitat.
Ramona, et batitzo una mica la pregunta, eh? Des que no ets tant, que hi ets, eh? Però des que no ets tant del de l'escenari i fas més el paper de dramaturg, ets més feliç?
M'has pillat. Sí, 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 he de dir que sí. He de dir que sí.
Sí, eh?
Sí, 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 tant, i tant, i tant. I tant, i tant, perquè m'expreso, perquè el que passa per mi ho puc treure. Quan fas d'actor has de creure. Has de fer el que et diuen, i allò s'ho he inventat. A vegades faig d'actor amb obres que he escrit jo, però l'actor, diguem-ne, ha de ser obedient i fer el que he creat un altre, però aquí jo puc, soc davant de l'ordinador, puc inventar-me el que vulgui, i si després això passa en un escenari, amb un repartiment com aquest, amb un espai com el Texas, i és bastant el que has somiat, no? Llavors, jo és el tigre... És el que jo penso de la vida. Està allà posat amb dos personatges que no tenen res que veure amb mi, no és una obra autobiogràfica en absolut, però surt tot el que jo... Els meus dubtes personals estan allà plasmats. És una manera per mi molt sana d'expressar-me i de treure neguits que tinc, no?
No sé si estareu d'acord amb mi en que... d'acord, no és una obra autobiogràfica d'en Ramon Madaula, però ho és una mica de tots.
Sí, és perquè el tema és molt universal. O sigui, és que... I a més, no pots evitar empatitzar amb els dos personatges, perquè penses una mica d'un, però després diu l'altre i també penses el mateix. I dius, com pot ser, si són tan oposats? Doncs perquè les fórmules no existeixen. Les fórmules te les fas tu. En el fons, ningú te les pot donar, una fórmula per ser feliç. O sigui, segons el moment, segons el dia que tens i segons l'època. Vull dir, vas agafant d'aquí i d'allà per sobreviure, no? Sí, és que la vida és això, intentar sobreviure tota l'estona.
Ramon, vens de fer el Buffalo Bill, vens de fer el Jaume I, ara tenim el Tigre al Texas. La comèdia et va molt bé per explicar el que vols explicar sempre?
Jo em surten comèdies, però jo no és que vulgui fer comèdies, és el que em surt. I no, és veritat.
M'agrada molt això.
Em surt això, perquè... Sempre parteixo de mi, i et dic, i no faig autoficció en absolut, intento fer personatges molt, que siguin molt lluny, però parteixo dels meus neguits, i suposo que em surt de riure'm de mi, i per això em surt comèdia. Si alguna vegada he intentat posar-me una mica dramàtic, és patètic, perquè no hi arribo, o sigui, la transcendència és per la gent que hi entén molt d'alguna cosa. Jo, per parlar de la felicitat, en sèrio... hauria de ser una persona molt formada. Si no, és patètic. Jo què tinc que dir de la felicitat? El que passa és que jo puc parlar de la meva felicitat o de la meva infelicitat. A partir de mi puc escriure una obra de teatre, però jo no puc... Si em vull posar seriosament parlant de les coses, me'n dono compte que soc molt limitat, que em falta formació, que em falta... I llavors per això em surten comèdies, perquè amb humor sí que m'atreveixo una mica a parlar de tot, no?
No sé si li pregunto al Ramon o se'm ruboritzarà o ara se'm posarà molt seriós. Però és un tio divertit.
És un tio divertit. No em surti mai de festa, hem de sortir de festa. Sempre t'escaqueges.
Jo perquè ara comèdies, deia...
Vull veure no fora de l'escenari.
No sóc gaire divertit, no. És un tio bastant avorridot.
Que
és veritat, és veritat. I per això també potser faig comèdies, perquè allà també surt tot el que no surt a la vida, no ho sé. Però no, sóc bastant lluç, eh? Sí, sí.
Bastant lluç.
Sí, sí.
No, sí. el que, clar, jo li conec la faceta de treballar amb ell. O sigui, és una persona que és molt meticulós, és molt perfeccionista, i per això surt el que surt, no? Per això nosaltres també estem com estem.
Que és meravellós, eh? Vull dir, Mercè Martínez i David Oliveris estan meravellosos, però meravellosos.
Són dos grandíssims actors secundaris de Catalunya, els millors de Catalunya secundaris, que ja va sent hora que vagin protagonistes. Perquè tenen tot el talent per fer de protagonistes. Tenen una saviesa teatral com poca gent té, i una manera de fer comèdia com poca gent té. No és molt, ho dic molt de veritat.
Moltes gràcies.
Mercè,
estàvem parlant de tu, però bueno, és igual.
No, però parlem una mica de comèdia, que m'interessa molt això, perquè jo he sentit molt, i no sé què hi ha real, que és molt més difícil fer riure que fer plorar en teatre. Pot ser, això?
És un tòpic com una casa.
No sé, és depèn el talent que tinguis tu per una cosa o per una altra. O sigui, hi ha gent que emociona molt ràpid i hi ha gent que fa riure molt ràpid. Vull dir, no sé, depèn de les habilitats que tinguis, no?
Exacte. Transmetre una emoció i que la gent l'encaixi, sigui riure, sigui plorar, és molt, molt difícil. En el teatre, a més, que no tens un primer pla, que tens allà... I quan això succeeix és una meravella. I jo crec que és tan difícil... Jo, quan he plorat en el teatre, que he plorat poques vegades, bueno, ho trobo meravellós, i dic, hòstia, li dono molt mèrit. I quan em fan riure, també, que també em costa que em faci riure, que no em fan riure, hòstia, per mi té un mèrit... És molt, molt difícil, perquè el teatre, últimament, jo crec que és una mica... El teatre que fem tots, jo intento fugir d'això, una mica cerebral, una mica retòric, una mica de tot estiu, saps? És molt... Es parla molt i hi ha poques emocions. I l'emoció en el teatre és l'acció, i l'emoció per mi és el més important, que hi hagi una acció que avanci, un conflicte que avanci, i que allò t'emocioni d'alguna manera. I això és, per mi és molt difícil, sigui riure o sigui plorar.
Deia que ara parlarem de l'argument d'una obra com El Tigre, que val molt la pena, que la teniu al Teatre Texas, una obra que ja porta molt de gira per Catalunya, però sigui com sigui... Jo crec que el riure és molt més sorollós, no?, que el que passa en una obra dramàtica. Sempre pots amagar una mica més el plor. Això us fa canviar constantment, o no canviar l'obra en si, però sí modificar alguna cosa de l'obra d'un dia per l'altre, segons el que vagi passant, com rigui la gent?
No, el que sí que t'has d'adaptar és que el públic, quan és una comèdia, és un tercer, no tercer personatge, però intervé. Uh-huh. Vull dir, per tant, t'has d'esperar, has de fer unes pauses a segons quin lloc, perquè ahir, per exemple, van riure a llocs molt diferents que el primer dia. I
dimecres hi havia gent plorant de riure.
De riure.
Sí.
Que fort. No vols dir que no ploraven de pena?
No. Plorant de riure, i jo quasi bé també m'hi poso.
Sí, és que la gent riu molt. Per tant, tu t'has d'esperar, i això t'ho dona l'experiència, no? O sigui, el primer dia ens va pillar amb bragues, perquè era com de, ai, aquí riuen, bueno, doncs m'hauré d'esperar. I això ho vas trobant a mesura que vas fent funcions, no?
Mm-hmm. Acompanyen molt en els actors, quan és una comèdia, el riure li donen ales als actors, saps?
Sí.
És una cosa que es nota que quan...
Que et sosté.
Ara, llavors passa que el dia que allò no t'ho riuen, t'enfonses. Dius, ai, ai, ai. No vol dir que estigui malament, potser aquell dia no els he fet tanta gràcia. Sí.
Sigui com sigui, la felicitat, la recerca de la felicitat és un tema que no s'esgota mai. És evident que no és la primera obra que tracta sobre un tema tan universal com la felicitat, però què ens porta de nou El Tigre, en aquest sentit?
A veure, jo crec de nou, no sé si és nou, però jo el que he intentat és posar en qüestió tota l'estona la felicitat. Jo crec que estem massa obsessionats per la felicitat, i que és una paraula que jo fins i tot la trobo cursi.
Deia aquest matí que igual vivim en temps de fast felicity.
Sí.
Una mica així?
De fast tot.
I crec que ens hem d'ocupar més, com diu la Mercè Obra, d'acceptar la fatalitat, que no és fàcil, que no tant d'aconseguir la felicitat. Perquè qui accepta bé la fatalitat, qui ho accepta bé, lo bo i lo dolent, crec que es viu millor que qui està pendent de ser feliç, no? I jo no sé si porta res de nou això, però en tot cas vivim uns temps, sobretot des de les xarxes socials, sí, això, en què la gent anhela una versió diferent d'ells mateixos, volen ser diferents, creuen que poden ser molt més feliços, com aquell que segueixen, com aquell que no sé què, i això ens porta, és una gran font d'infelicitat.
Sí.
I El Tigre, jo crec que qüestiona des del minut zero si ens hem de preocupar tant per ser feliços.
Sí. Hi ha una frase de l'obra que diu: l'home veritablement feliç no riu. I a mi m'agrada molt aquesta frase perquè...
Que no és meva, eh?
Que no és seva.
No, no, ja ho diu.
Les bones no són seves, eh?
Es diu a l'obra, es diu a l'obra.
No, tu ja dius, no sé on vaig llegir que...
No sé on vaig llegir que l'home veritablement feliç no riu, no? Perquè és això, l'Instagram, tothom s'esforça en ser molt feliç tota l'estona. Però, clar, no t'ensenyen la cara bé, no? O sigui, i potser no cal demostrar. Si ets feliç, no cal demostrar que estàs super, super content. Perquè si ets feliç no cal demostrar-ho. Si m'ho demostres tant és per alguna cosa.
Hem parlat i n'hem parlat molt en aquest programa i n'hem parlat molt també en el món del teatre, de la dramatúrgia, de la interpretació, sobre pressions, la pressió estètica, l'edatisme, si les dones tenen pocs papers protagonístics en el món del teatre català. Però jo crec que heu inaugurat una nova pressió, que és la pressió de la felicitat, que és el que ens estaves explicant ara, Mercè, no?
Però la tenim tots.
La tenim tots.
És que la tenim tots, és que és horrorós.
És
que jo, de vegades, quan estic malament, que no treballo, que no tinc feina, que no tinc diners, em miro l'Instagram i em vull morir. És que em vull morir perquè veus gent tan feliç que... Hi ha èpoques que dius, no, he de parar de mirar coses, he de mirar, doncs jo miro el Twitter, que allà tothom està molt enfadat, i dius, bé, així vaig més acorde amb tal com estic, no? Però, vull dir, és que hosti, és que hi ha gent que ensenya que és feliç tot el dia. I no és veritat, més, perquè és impossible ser feliç tanta estona.
I a més, jo ara, no sé, potser diré una barbaritat, eh?
M'agrada.
No, perquè hi ha gent que ho està passant molt malament i no m'agradaria que ho entenguessin bé, però crec que l'estat natural és estar una mica malament. O sigui, perquè sempre hi ha motius... O sigui, si estàs molt content, vull dir, si ets sensible a la vida, estar una mica, no amargat, però una mica, tampoc trist, però una mica... Dir, hòstia, la vida són hòsties, i des d'aquí viure... Des d'aquí viure, saps? Crec que és una manera d'aprofitar, de viure més la vida. Si no t'ocupes tant d'estar content, sinó de dir, bueno, doncs ara jo no estic passant una bona època, o jo estic bé però la meva parella no està bé, i per tant tampoc puc estar massa bé, o els meus fills no estan bé, o els meus pares no estan bé, o no arribo a final de mes. O sigui, que encara que tot vagin bé les coses al teu voltant, no, per tant... viure la vida des de la fatalitat, no? De dir, bueno, doncs això és dur, viure és dur. I és collonut viure, però és dur.
Dit d'una altra manera, hi ha molt impostor, la impostura?
Uf! jo és aberrant, jo ho trobo aberrant. O sigui, jo vaig viure l'època en què tots volíem ser actors de Hollywood, no? Perquè els americans, no sé què, que també vam viure... També allò ens va fer molt mal, però jo crec que el de les xarxes ara està destruint cervells, perquè la gent vol ser... No volen ser el que són. I, clar, si et passes la vida volent ser un altre, no vius. No vius, accepta el que ets, encara que siguis una merda, però sóc una merda, ja està. I viu des d'aquests una merda, i que ets un mediocre, i d'aquests un fracassat, i no passa res. Saps? Crec que és millor això que... Perquè, a més, els que els hi va molt bé estan igual d'espantats que tu, no et pensis, eh?
Clar.
Estan igual d'espantats. Jo he conegut gent molt famosa que dius, hòstia, aquest és molt famós, aquesta, no sé què, i els coneixes una mica, i estan molt amargats, pobrets, perquè tenen molta por a perdre tot allò que han aconseguit. I ho passen molt malament. I jo conec gent que coneix actors molt, molt famosos de Hollywood, el Fernando Trueba, que ha treballat amb gent molt important de Hollywood i que són molt amics, i em diu, és que estan molt cagats les estrelles de Hollywood. Però no saps com d'amargats... Com pot estar amargat el Brad Pitt perquè no el truquen? I per això és alcohòlic. Pues perquè és alcohòlic. He vist una sèrie del Paul Newman que era un home amargadíssim. El Paul Newman, que ho té tot... El tio més guapo del món té de fer... I estava un home, era absolutament amargat. Era un tio que va viure molt, molt, molt deprimit tota la seva vida. Dius, pues llavors, potser no hem d'aspirar tant perquè no estarem millor. No estarem millor.
Mercè, deies abans... M'ho he apuntat perquè m'ha agradat molt la frase que has dit. Has dit, hi ha gent que ensenya que és feliç cada dia. I em quedo amb les dues excepcions d'ensenya. D'ensenya demostra i que pretén ensenyar. Hi ha massa d'això, també, en aquesta impostura de la felicitat? Massa gent que vol ensenyar com si fos expert d'alguna cosa?
Bueno, és que...
Perquè l'obra també ens
parla d'això. És que vas per la vida amb una màscara, també. Vull dir, jo me'n recordo quan 20, 30 anys, que em deien, és que tu sempre rius, tu sempre rius. A la que vaig parar i vaig començar a treure tot el que vaig veure. Dic, no, és que jo sempre ric per no ensenyar que darrere estic feta una merda. Clar, o sigui, però què, com se soluciona? Com estàs? Bé. Estic molt bé. I tu? Perquè és que, en el fons, ningú vol saber si estàs malament.
Últimament sí. Dic bé si no entrem en detalls.
Exacte. És anar fent. Què vols que et digui? Anar tirant un pas darrere l'altre.
Esteu durant 4 setmanes a l'Espai Texas de Barcelona després de fer una gira per tot Catalunya. I després? Això s'acaba aquí?
Tu què fas després?
Jo vull que continueu de gira per tot Catalunya.
Sí, tenim... Sí?
Sí. Ara hi ha
4 o 5 bolos. Sí, hi ha 4 o 5 bolos i estem oberts a que en sortim molts més. Esperem que en sortim més.
Mai acabo les entrevistes, i ho sabeu tots dos, perquè heu passat tots dos per la caravana sense preguntar dues coses. La primera és, com creieu que està el teatre català?
No sé.
Bé si no entrem en detalls.
Bé si no entrem en detalls, exacte.
Jo crec que hi ha excessiva oferta. I això és... Sí. és
Val, és... Mira, m'agrada molt que diguis això, Ramon, perquè visc amb el dubte de si hi ha excessiva oferta o hi ha falta d'espai.
No hi ha excessiva oferta. Hi ha moltes coses que no... El Tigre jo crec que podria estar perfectament 2 mesos, estarà 4 setmanes, perquè tothom necessita dates. Hi ha excessiva oferta, el públic va una mica despistat, no sap què ha d'anar a veure. Jo crec que al final això sí, és repartir un pastís petit per molts, però un bocí per cadascú. I hi ha molta gent jove que es vol dedicar a això i dius, no hi ha feina per tots. Hem d'entendre que no hi ha feina, que és una feina molt precària, no podem ser tants, però no hi ha tant públic, i hem de començar a entendre que jo crec que s'ha de fer menys coses i que durin més temps, i hi ha gent jove que ha de començar a plantejar-se que potser s'ha de tenir un plan B. No passa res, serà més feliç.
Jo sempre dic a tothom, tingues un plan B. Sí. Tingues un plan B, perquè sí. Clar, jo m'he trobat que jo sempre he anat treballant, uh-huh. I a la que arribes a una certa edat que no passa res.
T'ha passat això ja?
Sí, ja hi soc.
Sí?
Ja soc, ja en tinc més de 45. Ja estic en aquella època tonta que les dones treballem menys. Sí. I clar, jo no tinc pla B. És que el meu pla B és anar-me'n a currar en una fàbrica. I és com de, tingueu, sobretot, van venir ahir moltes alumnes meves, tingueu pla B. És que és essencial. És essencial.
Sí, i no es pot culpar a la cultura, dir que no, és una professió que no, la gent no treballa, no, és que ha sigut històric, o sigui, és que és normal, sí. És una feina precària, no podem donar feina a la gent perquè diu que és actor, no, depèn de la demanda.
I a més a més està passant una cosa que ahir me'n vaig adonar, no? Ahir vaig agafar el tren, molt bé, gràcies Renfe, vaig trigar 2 hores per anar de casa meva fins al teatre, wow. 2 hores, vaig arribar molt enfadada i molt suada.
Deurien robar coure.
No hi havia ningú que parlés català, ni al tren ni al metro, 0. I era com de, uah, és que estem fent teatre en català per gent que... Però no que parlin castellà, que parlaven anglès, xino, rus, i és com de, uau, en què s'està convertint, no Barcelona?
Ja. Mercè, deixa'm matitzar-te tu la pregunta de com està el teatre català, perquè jo crec que tot Catalunya ho sap, que Mercè Martínez és una de les grans del teatre, però també del teatre musical català. A mi m'enorgulleix molt, com a país i com a amant de la cultura, que l'any que ve, per exemple, el TNC obri temporada amb un musical de gent molt jove, per cert, Ramon. O m'enorgulleix que torni Maricel, l'any que ve, on m'enorgulleix que es faci un altre musical basat en una figura novel·lesca, també l'any que ve, i com que no sé si es pot dir, em callaré.
Digue-m'ho, que em presentaré el càsting, si encara està obert.
Com està el teatre musical? I com està el teatre musical de format propi? No aquells fantasmes de l'òpera, que està molt bé que existeixi fantasma a l'òpera, està molt bé allò que vau fer de La Bella i la Bèstia, tot això està molt bé, però hi ha el musical propi, quin espai li deixem? I sobretot, on és l'entitat pública?
Doncs mira, el Gaudí, el Versus... Bueno, hem de fer cosetes petites, perquè si fas coses grans o tens la sort com a ànima que els han agafat al Nacional, però que és la primera vegada que passa. No, la segona, perquè de Goll de Gom va fer un espectacle, va fer la Loma allà, però la resta... L'altre són teatres privats que, si no omples la platea, no et surten els números. El musical requereix de molta gent, normalment. Músics, llums, escenografia, molts actors... És difícil.
I ara sí, la darrera, i saludem a la Giró. Si us pregunto per projectes, Ramon, amb què estàs ara?
Però jo estic enliat amb una propera obra que he escrit jo també i que faré d'actor, i que es diu Els Bons, i que la comencem a final d'any, amb Jordi Buixaderes i jo, i la dirigeix el Paco Mir. I comencem a la tardor comencem els assajos, sí. I també farem gira per Catalunya i després venim a Barcelona. Tot l'any que ve la dedicarem als Bons, sí.
On la tindrem, Els Bons?
Al Poliorama.
Al Poliorama, eh? Mercè?
Què fas demà? No sé, jo no
Bien,
sé.
Gràcies.
Bien, gràcies.
Joan, perdona, però sembla que passis la consulta al metge, eh? T'has anat apuntant, com... Què et fa mal? Quin dolor té? No apuntant teatre Poliorama, Els Bons. Vinga, va. Següent pacient.
No, jo no tinc res. Tinc la gira del Tigre, els valors que puguin sortir i mira, oberta a veure què em surt.
Bueno, estàs fent televisió?
No, bueno, sí, estic fent...
Estàs gravant una sèrie?
Sí, ara estic gravant una sèrie, 5 sessions, eh? No es venga, mos arriba. Estic fent una sèrie que es veurà, suposo, l'any que ve, una sèrie de l'Arcarazo, que es diu El Mal.
Apunta.
Hosti, Els Bons i El Mal, eh?
Sí.
M'encanta.
És una sèrie que el guió està molt bé, és molt xulo, a veure com surt.
On t'ho veurem, això?
Crec que TV3.
TV3, eh?
Sí. Sí, sí.
Ja està la consulta?
Ja està la consulta. Ja Giró, va.
Ara obrim un altre consultori. Vinga. Bon dia als dos, Ramon.
Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora, Mercè, bon dia i bona hora. Ara arriba el moment de l'entrevista, que si us heu callat alguna cosa, arriba el moment de dir-ho, no passa res, preguntes incòmodes, us heu de deixar anar, tampoc patiu, seran curtetes i intentarem que siguin ja prou.
Ja em suen les mans.
Ai, sí, a mi em fa patir molt això. És que normalment no en tinc de filtres, saps què et vull dir? Si apretes molt potser et dic qualsevol cosa.
Comencem a poc, que seria la pregunta i relacionada amb l'obra de teatre, que si vosaltres fóssiu un coach personal... Quin consell donaríeu?
Jo, que diu el coach quan fa la Mercè, diu, si tens un somni, no lluitis per ell.
Ah, genial.
Jo, com que faig classes ara, el missatge que els hi dono sempre a les meves alumnes és sigueu úniques, perquè com vosaltres, el que feu vosaltres no ho farà ningú. Per tant, apreteu per aquí. Sí, perquè tothom és únic i tothom en el fons té un talent. Per tant, aneu cap al talent que teniu.
Podries afegir-lo del pla B, no?
Pla B. I sobretot, sí, si no feu mecanografia, nenes.
Ara si no sou gaire úniques, busqueu-vos alternativa.
Ara ficaré un jardí perquè no sé si m'ho comencé, perdona'm, però aquest és el Memory?
El Memory.
Memory, eh?
Sí. Sí?
Sí, per deixar-ho clar.
Ja no, sí, ben fet. Següent pregunta. Ara, tanqueu un moment els ulls, els dos. Suposo que teniu alguna estanteria a casa vostra amb llibres. Em podríeu dir si teniu algun llibre d'autoajuda de l'estil Sé tu mejor versión de ti?
Sé feliz si sabes cómo.
No?
No.
Ramon?
No.
Cap, eh? Cap de... En algun moment...
Vídeos de YouTube? Els que vulguis.
Sí o què? Sí. A quina hora els mires? M'interessa això. Abans d'anar a dormir, fent el cafè
bastant,
a primera hora...
Bastant. Soc molt addicte al YouTube abans d'anar a dormir, sí, sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
I les xerrades que mires són en anglès, perquè hi ha com un perfil de persona que mira xerrades de you are better, your
no, no,
best version
són,
of
són,
you...
No, no, són en castellà, en castellà. Sí, sí, sí. No, perquè no sé anglès. Sí,
hi, ha molt,
sí.
Hi ha molt TED Talk d'això, però, sí, però aneu a veure l'obra.
No, no, però a més en anglès, és el típic perfil, no sé vosaltres, però en anglès sí que es consumeix moltíssim.
Sí. Sí.
Lema de vida vostre, no si vosaltres fóssiu un coach personal, el lema de vida vostre, o un consell que us agradaria tenir tatuat si no porteu tatuatges, és a dir, jo he vist la vida així.
Jo ja ho he dit abans, un pas darrere l'altre, poc a poc, bona lletra, anar fent.
Com ara,
després d'una cosa ve l'altra.
La dita aquella de passa per dalt i arribarem a Nadal, no? Alguna cosa així.
Exacte.
Ramon?
Sense expectatives.
Sense expectatives.
Perquè si no, sempre llavors ve l'hòstia. Millor... Ja veurem què. Jo, és que no he tingut expectatives, és quan després ho he passat malament.
Sense expectatives. Ja per acabar. Aquí hi ha un got d'aigua, ara està buit, d'acord? Posem que està mig ple. Vosaltres com el veieu? Mig ple? Sí, l'aigua arriba a la meitat. Està mig ple o mig buit? O no hi veieu aigua directament, s'acaba l'aigua. Aquí anem.
Jo segurament me la veuria perquè ara mateix tinc molta set.
Bona resposta, Ramon.
Ai, és que depèn del dia, ho veuré mig ple, depèn del dia, ho veuré mig buit. No t'ho puc dir.
Hi haurà aigua, però?
Sí, aigua sí. Si estarà neta, ja no ho sé, però aigua n'hi haurà.
Molt bé. Ramon, Mercè, ha estat un plaer.
Igualment.
I deixa'm dir-te que ahir al tren segurament anaven tots al Primavera Sound. Tu no pateixis.
Segur.
Ah, pot ser. Pot ser.
Clar.
Ple. Els vagons estan ple de persones
bueno,
parlant en català.
Bueno, era línia blava, eh? No sé jo si anaven molt cap al Primavera, però bueno.
Un plaer.
Escolta'm, igualment. El Tigre, que el teniu a l'Espai Texas de Barcelona fins al 22 de juny. De veritat, aneu-hi, perquè riureu molt, però no només riureu molt. Jo crec que n'aprendreu molt sobre la vida, perquè el teatre, al cap i a la fi, és un gran mirall. Ramon Madaula, Mercè Martínez, un plaer que hagueu passat, com sempre, amb els estudis de Ràdio Estel. Que vagi
molt bé. Gràcies per convidar-nos.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Uei,
ep, tu veu, penya?
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Te'n va no tenir res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Parlem demà al matí per si em quedo a dormir. Hasta el que jo no el teu perfil tota la nit. No paro de mirar, arrossega amb el dit. Si tens algun defecte encara no l'he vist, sembli dir, mirarem, oh, basta matar i idealitzar-te, oh, i un altre cop a il·lusionar-me, oh, mentre vertigen de pensar en tu, en tu, en tu, perquè m'he enamorat d'un noia, noia, d'una noia que no he vist mai, ai, ai, estic penjat d'un
A veure, això que sona és online, un dels nous temes de l'artista Adrian Broadway. Després d'un primer disc autoeditat, el cantant de Cardedeu treu el seu segon disc el proper 4 de juny, un nou treball on experimenta amb el pop urbà i retro. Enamorat és el títol d'aquest nou projecte on canta sobre una història d'amor a l'era digital, inspirada en les seves pròpies vivències. Unes vivències que podreu experimentar el proper 5 de juny en el seu concert de presentació al Cafè Teatre Llantiol de Barcelona, un dels grans, un dels mítics de casa nostra. Abans, però, ens presenta aquest nou disc en primícia aquí a la caravana per tots els oients de Radio Estel. Adrian Broadway, què tal? Com estàs?
Bon dia, molt bé, què tal?
I ara arriben els crèdits. Al final
història. Portaré a la memòria les nostres històries. I és que sempre et recordaré. T'he guardat a dintre d'un tape.
Ara ho dèiem, Adrien, que en aquest àlbum has explorat una història d'amor a través de conceptes de l'esfera digital basats en la teva pròpia vivència.
Exactament, sí, sí.
Quina és la teva pròpia vivència?
Bueno, la meva pròpia vivència és, doncs, en el seu dia, quan tenia una aplicació d'aquestes de cites, res. Me'n fa un maig i amb la persona en qüestió em comença a parlar i d'allà va començar a sortir una història. Persona o persones en qüestió?
O persones en qüestió. De tots els títols de les cançons del disc, de fet, tenen nom digital. Mm-hmm. De fet, el nom del disc ja és digital. Anem cap aquí, cap a... És a dir, jo crec que anem cap a una societat digital, això ja està demostrat.
Això sí.
Però anem cap a un amor digital?
Sí, i clar, bueno, i depèn... Suposo que també a nivell generacional això està més present o menys present, no? Però jo crec que a les noves generacions això ja és una realitat i és un dia a dia. Vull dir, les noves tecnologies vehiculen absolutament totes les parts de la vida i l'amor no és una excepció. Ara mateix tens, doncs, aplicacions d'aquestes de cites on és molt fàcil trobar... Bueno, doncs... No sé si trobar parella, no? Però si més no conèixer gent, connectar amb gent, llavors jo crec que és una realitat ja innegable i present.
Però no correm el perill de la no sociabilització?
Almenys no sociabilització cara a cara, no? És a dir, sí que és veritat que és el que diem, no? És el que es diu. Estem més connectats que mai, però més separats que mai. És la gran frase que jo crec que defineix millor a tot el tema i la problemàtica també, fins i tot, si vols dir, tecnològica. Però sí, 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 sí.
Els dies esperant a tu i no esperant la nit. Però des d'aquest bar només arribo a tu si és a través d'Instagram i veig el teu reflex a la foto d'abans, però no et vull abans.
Tot i aquesta digitalització, Adrien, sempre ens quedaran els clàssics, no?
Els clàssics duraran i perduraran en els temps, sí, sí. I, bueno, com és un exemple aquest Boig per tu, no?, que és un homenatge a aquest mític Sau, a aquest mític Boig per tu de Sau. I...
T'has escoltat algú de Sau o no?
La vaig enviar.
Sí?
Hombre, jo la vaig enviar... va haver resposta, el que passa que de moment... Bueno, em vaig enviar un correu i es va quedar allà... el Pep Sala, i es va quedar la cosa allà penjada, ja veiem. Però, bueno, els grans sempre són els grans i els mítics sempre són els mítics, no?
T'agradaria una col·labo, no?
Seria molt interessant, no? Ostres, doncs mira, no ho havíem plantejat, però seria superinteressant, no? La vieja i la nueva, que se li en diu, fer aquí un feat, estaria interessant. Sí, 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 sí.
Anem a parlar una mica de la indústria musical, també, perquè algunes de les cançons del disc ja les has anat traient abans de la publicació del disc. No sé si això és paradigmàtic també de que l'aparició de les noves plataformes de streaming per escoltar música, Spotify, Apple Music, etc, han canviat també la manera de, no sé si de fer música, però sí de distribució a la música.
Per mi la paraula clau és el consum. O sigui, han canviat el consum de la música. Bueno, han canviat tota la indústria musical, l'han girat del de baix.
Cap a millor o cap a pitjor?
Diferent. Depèn de la part d'on ho miris, clar. Vull dir, jo crec que ara la gent té més accessibilitat que mai a milions de cançons i a tota la música del món, però, bueno, sempre hi ha la cara i la creu, no?, totes les parts i a totes les monedes. Però no, jo crec que sí. Crec que sí que ha canviat molt el model de consum i jo crec que hem passat d'escoltar música a consumir música, no? Crec que... La música és algo que abans, per exemple, era formava part de l'entreteniment i potser ara ja ho veig més com una cosa complementària, el fet d'escoltar música. Després sí que hi ha els concerts i tal, que això sé que segueix sent l'entreteniment i estan en més auge que mai, però sí que la part del consum, jo l'interpreto com això, com un consum i com allò complementari que fas a altres accions de la vida. Abans potser sí que era... Bueno, jo és que aquí et puc fer la reflexió de la vida, això ho he pensat.
Tira, tira.
Tiro bitlles. Tira, home, sí. Hosti, li foto, eh? Bueno, aviam, al final, abans, l'oferta d'entreteniment abans era més limitada, és a dir, no hi havia tanta creació, tanta producció, i no hi havia tanta accessibilitat a tota aquesta oferta d'entreteniment. Clar, això inevitablement fa que el temps que dediques a cada peça d'entreteniment sigui, doncs, major, no? Inevitablement. Clar, ara, amb l'oferta que hi ha, jo crec que estem... El públic està saturat de producte i de peces. Llavors, és com que entrem en el multitasking aquest, no? També tan una paraula tan d'avui en dia. I això, i per una sobresaturació acabes escoltant de forma complementària. O sigui, mentre estàs fent qualsevol cosa, estàs escoltant música. I això potser és una cosa que s'ha habituat més. Abans hi havia listenings d'aquests, de les ràdios. A les ràdios la gent quedava, hosti, i s'escoltaven els CDs. I s'asseien tots, un públic seia en una sala a escoltar un CD. Això no s'és vist, ara, com a mínim que estigui l'artista allà i te les canti, no? Però per això et dic, jo crec que el consum de música ara és totalment complementari i consum.
Mira, precisament, et volia preguntar per això, perquè ja és una cosa molt interessant. Els oients deuen estar farts d'escoltar-me aquesta frase, però encara n'estaran més. Vull dir, perquè jo crec que cal puntualitzar-ho i cal posar-ho sobre la taula molt. Normalment, els consumidors de música, els que ens agrada molt la música, comprem un àlbum, no?, traiem el plastiquet aquell que tant costa de treure d'aquell àlbum, ens deixem les ungles, posem l'àlbum a la nostra cadena de música i l'escoltem i la gaudim. I normalment no pensem en tot el... Darrere aquest gest tan senzill, en tot el treball que hi ha darrere. Quant costa fer un àlbum?
Bo!
No parlo monetàriament, eh?
No.
Parlo de feina.
Ja. Sí, de la suor.
Perquè jo crec que no ho pensem mai, està bé que els artistes que veniu a l'estudi... Hosti,
doncs, Joan,
ho expliqueu.
Si m'ho estàs dient això i m'ho estàs posant sobre la base d'haver de treure el plastiquet, imagina't sobre la base d'haver de donar-li un clic.
Imagina't.
Fins a quin punt es pot arribar a no tenir en compte el treball que hi ha darrere. Si és que ho tens tot un clic, plim, ja està, vinga, escolta la cançó. I, òbviament, no, la feina és absurda. Vull dir, al cap i a la fi, el procés és llarguíssim. Des de la primera idea que tu tens, des de la conceptualització, no?, d'ostres, per on vull que vagi aquest àlbum, aquesta peça, fins a portar-ho terme, no?, fins a la composició, escriure una lletra, després, ostres, ara hem de trobar uns arranjaments, hem de fer una música al voltant d'això, vinga, va, aquesta música com sona? Sona cap aquí, més tecnològica, més moderna, més aquest gènere, l'altre gènere... Clar, són un sense fi de decisions i de processos i de gent implicada, perquè al cap i a la fi... Jo, per exemple, molta part del procés la faig jo, et diria un 90%, però sempre acabes, ostres, el músic aquest que toca el piano de puta mare i t'ajuda, l'altre que tal, qual... Llavors, la gent implicada que hi ha, i jo encara no, però ja, bueno... És increïble la quantitat de processos i de gent que acaba ben implicada, i és un sense fi.
En aquest Enamorat, el que trobarem és un disc... on els tracks un rere l'altre segueixen un perfil d'història?
És que és el concepte.
És això, eh?
La paraula d'aquest disc és història. Al cap i a la fi, el disc explica una història, té un fil conductor molt clar, és una història d'amor, això vehiculada per l'era digital, i cada cançó és una fase i un estat de l'amor, d'un estat d'una relació.
Fem una cosa. Escoltem un trosset d'aquesta història, anem cap al butlletí, escoltem les notícies, ens posem una mica al dia i seguim parlant amb Adrien Brotway sobre aquesta meravellosa història d'amor, això sí, digital.
Anem a fer un Miami Ride, la ruta per la costa on la nit està encesa i ara crema. M'acosto mentre ella veia que a dir res, però oh, mai ha arribat el moment. I és que jo mai m'he atrevit a dir res, però oh, mai provaré el caramel. Baby, jo t'ho canto perquè m'encantes. Baby, jo no ballo si tu no balles amb mi. Hey. Baby, jo t'ho penso perquè m'atrapes. Baby, si ara em llenço i em si saltes amb mi. Tom ens mira, però jo estic amb tu.
t'he provat i ara no et puc perdre. Vull fer-te l'amor a la llum del neon, la finestra oberta. Mira, però jo estic amb...